La penya és líder del seu grup amb una victòria més que l'Unicaja. Si guanyés la penya, doncs ja tindria assegurada la primera plaça i, per tant, els millors encreuaments possibles als quarts de final. Recordem que passen els dos primers de cada grup a quarts de final. I, per cert, que dimecres també, ja que parlem de competicions europees, a les 6, partit clau pel Manresa, a l'Eurocup. Juga a partit únic, és el format de l'Eurocup, a la pista del Tour Telecom encara, són els vuitens de l'Eurocup. Si passessin, si guanyessin el partit, el Manresa seria ja a quarts de final. Gràcies, Xevi.
Adeu.
Sentit els senyals horaris de les 8 del vespre, de seguida el bloc electoral de les eleccions de la presidència del Barça amb el Roger Bosà. Abans, notícies. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Convocada demà dilluns una reunió d'urgència per videoconferència dels ministres de Finances dels països que formen el G7 per fer un balanç de la situació de l'Orient Mitjà i per avaluar l'impacte econòmic d'aquest conflicte després que, en només una setmana, ja hagi pujat el preu del petroli i també de la gasolina. Es reuniran els representants del Canadà, dels Estats Units, el Japó, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit. El professor d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Xavier Brun, ha explicat en declaracions a 3Cat Info la urgència d'aquesta reunió de demà.
Tots aquests països del G7 que s'estan reunint, quin problema té? Doncs el problema que tenen és que estan molt endeutats. I si hi ha inflació, vol dir increment de tipus d'interès, i si vol dir increment de tipus d'interès, vol dir que les factures de tots aquests països els hi costarà més car, com els hi pot afectar a la butxaca d'ells com a països i també a nosaltres com a particulars, doncs d'aquí una miqueta la urgència de la reunió.
Una reunió dels ministres de Finances del G7 que arriba després que el president del Parlament de l'Iran hagi advertit que si la guerra continua s'haurà de tancar l'aixeta del petroli perquè diu que no es podrà produir ni tampoc vendre i avisa que això evidentment tindrà conseqüències a escala mundial. I no deixem el conflicte a l'Orient Mitjà perquè ja han tornat alguns dels catalans atrapats que han arribat aquest cap de setmana a l'aeroport del Prat enmig de la pitjor setmana per al trànsit aeri des de la pandèmia. En només 5 dies, 4 milions de passatgers s'han quedat sense poder volar, sobretot per l'aturada dels aeroports de Dubai, d'Abu Dhabi i de Doha. Són grans punts de connexió per on passa el 35% del passatge que viatja d'Europa cap a Àsia. Des de la Cambra de Comerç de Barcelona, Jaume Adubé ha explicat a Catalunya Ràdio la importància d'aquestes rutes per l'aeroport del Prat amb xifres de l'any passat.
Entre Barcelona i Àsia-Pacífic varen viatjar 2,2 milions de persones de forma directa o indirecta, dels quals un 40% varen viatjar a través dels hubs de Dubai, de Doha o Abu Dhabi, que són els més afectats ara mateix, amb les companyies d'Emirates, d'Etihad o de Qatar Airways.
I avui els suïssos han aprovat amb un 73% dels vots a favor que la Constitució del país garanteixi que els bancs poden tenir monedes nacionals, és a dir, el franc suís. D'aquesta manera s'estableix el dret a utilitzar bitllets en un país on els pagaments digitals estan molt estesos. La professora de Finances de la Universitat Oberta de Catalunya, Elisabet Ruiz d'Otres, defensa els dos sistemes de pagament, l'efectiu i el digital. Són declaracions a 3Cat Info.
El que permet el pagament en efectiu és aquesta privacitat i aquesta anonimitat en el pagament, no? La crítica que té tot el desenvolupament de monedes digitals per part dels bancs centrals és precisament que hi pot haver un rastreig i una identificació molt concreta en què es destinen els diners.
Per tot això, d'altres, és partidari de tenir sempre que es pugui efectiu a casa per cobrir, diu, les despeses d'una setmana i també de portar-ne al damunt per qualsevol eventualitat. I acabem explicant que aquesta tarda els bombers han rescatat dues persones a Montferri, a l'Alt Camp, que estaven a sobre del seu vehicle després que l'aigua els hagués arrossegat quan intentaven creuar el riu Gaià a un pas de nivell. Totes dues han sortit il·leses i s'ha pogut assegurar també el turisme i evitar que se l'acabi enduent al corrent. Tot plegat el mateix dia que els bombers han trobat el cos sense vida del que tot apunta que es tracta de l'home que va desaparèixer divendres quan l'aigua va arrossegar la seva furgoneta. Oriol Pallissa és el subinspector dels bombers.
Al voltant de les 12:34 del migdia, el dispositiu de recerca ha trobat el cos d'una persona que està pendent d'identificar, a uns 400 metres d'on vam trobar el vehicle el divendres.
Els bombers expliquen que la reducció del cabal de l'aigua ha facilitat les tasques dels equips de recerca que han acabat trobant aquest cos al marge esquerre del riu Mugent, a Llinars del Vallès.
Gràcies, Berta.
Que vagi molt bé.
Okay. Tot gira yep. Amb David Clopés.
Vamos, el Tot Gira, última hora de programa. A les 9 tanquem, tot i que si voleu més esports, a les 11 de la nit, Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos. Va, repassem marcadors. De seguida, bloc electoral a la presidència del Barça. Comencem amb futbol. Primera divisió, partit al Pizjuán, obert encara a 20 minuts pel final.
El 27 de la segona part continua l'empat a 1. Sevilla 1, Rayo Vallecano 1. S'ha avançat el Sevilla amb un gol a la primera part. I després un golaç del Patx Espino ha posat aquest empat a 1, que ja, de moment, al marcador.
Definitius jugats avui a primera, Villarreal 2, Eljun, i Getafe 2, Betis 0. A les 9, a Mestalla, València a la Vés, tanca demà la jornada en directe al Tot Gira Espanyol, Oviedo.
A la segona divisió juga el líder, que goleja ara mateix al Córdoba, el partit del 29 de la segona part. Déu-n'hi-do l'espectacle avui al Sardinero, Racing Club de Santander 4, Córdoba 2. Amb aquesta victòria, compta, perquè ara mateix el Racing tindria 7 punts d'avantatge respecte al Castelló, que és a la segona posició. També tindria 7 d'avantatge amb l'Almeria i el Deportivo, que encara han de jugar un partit aquesta jornada. També en joc a la segona divisió, el 33 ja d'aquesta segona part, Leganés 0, Eibar 1.
Definitius jugats avui a segona, Les Palmes 4, Ceuta 0 i Andorra 1, Sporting 0. Amb aquest marcador l'Andorra té 38 punts, és 12è, té ara mateix 7 punts de marge respecte al de 16. A les 9, a Riazor, Deportivo, Granada.
En futbol internacional ens fixem ara mateix en el que està passant a Portugal. El Benfica de Mourinho perd el descans amb el Porto, 0 gols a 2 també. En futbol internacional, d'aquí una estoneta, Milan-Inter a Itàlia, acaba perdent la Roma contra el Gènova per 2-1.
Segona federació, s'ha acabat ja la jornada al grup dels catalans?
I ho ha fet amb una gran sorpresa, perquè el Sant Andreu, el líder, estava perdent al camp de l'Espanyol B, però ha acabat remuntant. Espanyol B 1, Sant Andreu 2. El Sant Andreu és líder d'aquesta categoria, té 3 punts més que el segon classificat, que és el Poblense. Ha perdut, en canvi, el Reus Redis a casa, mala dinàmica del Reus, que ha perdut per 0-1 amb l'Alcoià.
Ara mateix, líder, pujaria directament a primera Reus. Sant Andreu, 51 punts. Poblense, segon, 48. Atlètic Balears, tercer, 45. Barça Atlètic, que hi va empatar, quart, amb 42. Tanca playoff el Reus Redis amb 39. I per la part baixa dels catalans, ara mateix perdria la categoria l'Atlètic Lleida. Seria l'únic equip català en les posicions de descens i és a prop. L'Olot té 34 punts, a 4 punts de la plaça de promoció de descens que marca el València B amb 30 punts. Bàsquet, Lliga CB, està jugant al Madrid.
Ho fa a la pista de Gran Canària, el partit ara mateix al tercer quart, on s'han jugat un parell de minuts, guanya el Real Madrid, ho fa de 8 punts, 42-50.
I ara sí, ja tenim tancada la 21a jornada de l'Hockey Lliga, Lliga d'Hockey Patins.
Hi ha hagut una pallissa de l'Igualada contra el Xum Massanet. El nostre company, en Guillem Soler, tenia raó. Al final ha estat un 7-0.
Ha dit, li acabaran fent 7 gols.
Sí, mira. Doncs mira, ha acabat encertant. És el tio que té més llet del món, també ho va dir una vegada aquí. Doncs s'acaba acreditant. 7-0 per l'Igualada, que amb aquesta victòria iguala el Barça a la classificació al segon lloc, amb 47 punts a 5 del Liceu.
Tot i que per Amaraix, el Barça és segon, l'Igualada tercer, el Liceu és líder en 52. Recordeu que hi ha play-off quan s'acabi la Lliga. Va, tornem a fer un cop d'ull a aquesta enquesta que obríem tant al correu gira@catradio.cat com també a xarxes dix.com per a Tot Gira. Us demanem que completeu una frase. Avui, Dia Internacional de la Dona, 8M.
El paper de la dona a l'esport és punts suspensius. Doncs mira, ens diu la Daniela, mai li agrairem prou a noms com Alexia o Aitana per posar l'esport femení al focus. Sabrem la seva magnitud d'aquí uns anys. La Paula, que ens diu, les dones han d'ocupar llocs i decidir, però no el dia 8 de març, sinó els altres 364 dies de l'any. I la Sandra, que diu que les dones poden donar una altra visió a l'esport, cal que ocupin més espais. Per cert, dues informacions virals a xarxes. La primera, des d'Holanda, alerta perquè ens n'alegrem, Òscar García, l'excol·laborador del Tot Gira de Catalunya Ràdio, estava entrenant al filial de l'Àjax, doncs l'han ascendit a primer entrenador de l'Àjax, l'entrenador del primer equip. Fred Grimm l'han fet fora, no portava una bona ratxa de resultats, i Johan Cruyff, el secretari tècnic de l'equip, el director esportiu, ha decidit que Òscar García sigui l'entrenador del primer equip de l'Ajax. I la segona informació virà a la xarxa, l'escombrant cap a casa, ja trobareu el nostre compte de X, @totgira, l'entrevista amb el Jonathan Giraldez, podeu recuperar-la @totgira a X.
Les eleccions a la presidència del Barça al Tot Gira.
Volem el Barça que criminalitza la grada d'animació.
Ell s'apunta al carro de tot el que fem i s'ho fa seu, ho entra dins l'ordinador i ja pensa que és una proposta seva.
Falten 7 dies.
Falten 7 dies per a les eleccions del Barça. Ja us avanço que la setmana que ve, diumenge 15 de març, el dia de les eleccions, farem aquí a Catalunya Ràdio un ampli desplegament per cobrir aquestes eleccions. Un programa que començarà especial ja al matí al suplement amb el Roger Escapa des del Camp Nou, i a la tarda TDT, el Barça jugarà contra el Sevilla. Sabeu que el Barça va demanar que aquest partit de casa, Barça-Sevilla, jugués a poder ser diumenge. Després la Champions també ha permès amb el seu calendari que això fos possible, i per tant que hi hagués més afluència de votants el dia de les eleccions. Aquest partit Barça-Sevilla juga a 16:45. Quan acabi la TDT, pel vols de 20:45, obrirem un programa especial amb el Xavi Campos i amb tota la gent del Tot Gira, que farem en principi des del Camp Nou, i que allargarem tant com faci falta per explicar qui és el nou president del Barça els pròxims 6 anys. Avui, falta just d'una setmana clavada per aquestes eleccions, Arbusà, hem tornat a tenir un acte de campanya. La Porta no n'ha fet cap.
No.
Però sí Víctor Font. Avui, el Dia Internacional de les Dones, Font ha presentat el projecte El Barça en Femení. Així l'ha qualificat, El Barça en Femení, amb l'objectiu que el club sigui un referent mundial en esport femení.
Sí, d'entrada, Font el que fa és posar en valor el fet de tenir 4 dones a l'equip, que serien directives si guanyés les eleccions. Això és pràcticament un 30% del total del seu equip. És una proporció que mai ha existit en una junta del Barça. Per això el projecte pretén ser un punt d'inflexió, diu, que transformi el club en aquest sentit. Víctor Font vol doblar els ingressos del futbol femení, crear talent propi, potenciar la masia del femení, que totes les seccions, diu, tinguin equips femenins, a nivell social fer campanyes per incentivar que les nenes es facin sòcies només néixer, que hi hagi dones també a l'espai d'animació, que formin part de les penyes, i que fins i tot que exjugadores tinguin una posició de governança i que acabin sent directives o, per què no, presidentes. I aquí han posat, des de la candidatura, l'exemple d'Aitana o Alexia. Les 4 dones directives que presenta Víctor Font són Joana Barbany, Paula Masforroll, Maria Teresa Andreu i Gemma Amat. Avui Font no ha volgut fer declaracions perquè en un dia especial com el Dia de les Dones ha donat tot el protagonisme a les dones del seu equip, i hem sentit Gemma Amat, que és qui ha explicat aquest projecte i el paper que ha de tenir la dona.
Intentarem que nosaltres tinguem aquesta veu i aquest lideratge perquè de mica en mica el nostre club, el nostre estimat club, perquè a totes quatre el que ens mou és l'estimació cap al club, però la responsabilitat de sòcies compromeses. I això és que el farem amb l'equip de nosaltres encapçalat per Víctor Font. Ens hem de treure complexes, ens hem de comprometre com a sòcies i com a barcelonistes, i això crec que és el que podrem fer quan el Víctor, a partir del proper dilluns, guanyi les eleccions.
Molt bé, doncs demà sí que tindrem més activitat, eh?
Demà, Joan Laporta al Tot Costa. Entrevista al Tot Costa a partir de les 7. Víctor Font té un acte també a les 7 a Granollers, acompanyat del seu trident de l'àrea esportiva, Planchard, Francesc Cos i Albert Puig. També demà el primer dels dos debats en aquesta campanya, el debat que organitza el grup Godó a partir de les 9, i dijous el segon i últim debat, el debat a 3CAT, TV3 i Catalunya Ràdio a partir de les 11, amb en Francesc Garriga i la Maria Fernández Vidal.
Bé, doncs ens espera una setmana intensa, intensa. Avui hem tingut, podríem dir-ho així, un dia de treva, però de ben segur que demà passaran coses, moltes coses.
Molt.
Molt bé, passen 13 minuts de les 8 del vespre. Parlem de running, d'atletisme. Compte que avui hi ha hagut rècord del món.
El Xip Groc, amb Pere Bosch.
Hola, Pere, què tal, com anem? Bona tarda.
Bona tarda, David. I tu què? Perquè això està al caure, eh? D'aquí una setmana...
La Marató de Barcelona, eh? Sí,
d'aquí una setmana tindràs una medalla més al coll, eh?
Oh, espera't, home, això de ser finisher no s'ha de lluitar, eh? I compte que les previsions diuen que plourà. Ara mateix les previsions diuen que plourà el diumenge 15 de març. És a dir que... Mira, això em queda per viure. Una marató en pluja no l'he viscuda mai. Així que
posarem una espelma aquesta setmana, perquè si ha de ploure diumenge, que sigui a la tarda.
Ja.
Però escolta'm, d'això
ja
de les medalles... N'acabarem parlant al final d'aquest Xip Groc, ja veuràs.
Molt bé, va, comencem.
Tret de sortida.
Vinga, i avui comencem, David, amb una notícia i de les grosses, perquè tenim nou rècord del món, no de marató, però sí de mitja marató.
Temps festa.
Impressionant.
I així ho explicaven a la televisió portuguesa, perquè aquest rècord ha caigut aquest matí a la mitja marató de Lisboa, i l'ha aconseguit qui, si no, doncs Jacob Kiplimo, que ja havia fet ara fa un any i escaig el millor temps a Barcelona, aquell rècord que després va ser impugnat, que no apareix al rànquing com a rècord oficial, però sí com a millor temps de tots els temps. Doncs bé, ara el debat ja queda cancel·lat perquè el mateix Kipimo ha fet el nou rècord del món oficial, ja s'ha procurat que no tingués cap cotxe gaire a prop i ha deixat el rècord del món de la mitja marató en 57 minuts i 20 segons, que és una autèntica bestiesa.
Per molts, Kiplimo, diuen, serà l'atleta capaç, el primer atleta capaç de baixar de les dues hores en una marató, una marató oficial. I la veritat és que tot el que està fent fins ara indica que estem davant del gran hereu d'Eliud Kipchoge.
Sí, sí, un home que està destrossant marques a un ritme impressionant i que amb aquest 57-20 efectivament ens dona a tots llicència per somiar en el que pugui fer algun dia en una marató. En tot cas, per tant, avui el que hem viscut a Lisboa, històric. Això en un cap de setmana marcat també per una de les grans proves del calendari internacional de trail, també una de les primeres, i que ha acabat amb un resultat, jo et diria que molt sorprenent, David, així. Perquè s'ha disputat la Transgran Canària i, atenció, el vencedor masculí i la vencedora femenina són parella, són matrimoni.
Caram.
Són el Jonathan i la Henriette Albon. Ell britànic, ella noruega. Doncs bé, tornaran a casa amb la maleta carregada amb els dos trofeus perquè tots dos van guanyar ahir la cursa llarga, la de 125 quilòmetres. Un recorregut en què també han brillat els catalans. La Clàudia Trems, l'enhorabona per ella perquè va ser fantàstic el que va aconseguir. Va ser segona després d'una demostració de resistència, de tenacitat, superant problemes físics a la cama, també problemes estomacals, i va aconseguir el quart podi en aquesta Transgran Canària. I en la prova masculina, l'Abel Carretero va ser sisè i el Pau Rius setè. I la cosa no acaba aquí perquè en la distància de marató també l'enhorabona per la Núria Gil, que va ser segona classificada. I avui també hem tingut, David, campionat d'Espanya de marxa i sobretot s'estrenava la nova distància, que serà olímpica a Los Angeles, la mitja marató. Doncs bé, els primers campions d'Espanya són el Diego Carrera i l'Antia Chamosa.
La llebre.
I avui, 8 de març, hem celebrat l'èxit de corredores catalanes en proves de màxim nivell, ara en parlàvem, però també volem conèixer, Pere, la història d'una dona que ho ha aconseguit fent equilibris entre la vida personal i l'esport.
Sí, una dona que, tot i no ser professional de les curses de muntanya, ha aconseguit resultats del màxim nivell i, sobretot, un que va fer titulars arreu del món, que va ser aquest. En l'escenari dels escenaris, David. Això va ser l'agost passat a Chamonix. Milers de persones aplaudien l'arribada de la tercera classificada de la CCC, que és la prova de 100 quilòmetres que es fan al marc de l'UTMB, de l'Ultratrail de Montblanc. Era l'Anna Tarasova, que creuava la línia d'arribada corrent amb un dels seus fills, perquè ella, nascuda a Rússia, però afincada des de fa anys aquí, a Girona, no és professional de les curses. Combina l'esport amb la seva vida professional i familiar, i tot i així, ja veus, David, que ho peta.
La tenim connectada. Hola, Anna, què tal?
Hola, bona tarda.
Com recordes aquell moment a Chamonix? Ho recordes bé?
Sí, sí, recuerdo muy, muy bien. Sí, me alegro mucho que podía competir y salir con buenos resultados, que no esperaba mucho, porque son las femeninas este año. Año pasado fue muy, muy, muy fuertes, sí, y yo conozco casi todas y todas fuertes. No hay ninguna más fuerte, todos fuertes. Después es como un juego, no sé, ajedrez, de mentalmente, de físicamente, cómo tú llegas a la carrera, cómo tú tienes kilómetros pasados, lesiones, y etcétera.
Escolta'm, Anna, tu no ets professional de les curses. Tu no et dediques a fer curses per viure d'això.
No, no, no soy sí, professional, soy madre. Yo siempre digo soy madre y mujer. Y me gusta correr mucho. Y cuando me mudaron aquí a Cataluña, me enamoró a la montaña, porque donde yo nació no había tanto. Y no hay ni nivel, y aquí es espectacular. Cada rincón aquí en Cataluña es muy, muy bueno. Y empezó a entrenar, salir con niños, con amigos, y poco a poco, sí, empezó a ganar cursos aquí por Cataluña. Primero es más cortas porque el pequeño tenía 3 años y yo 90% estoy sola con niños y no podía dejar mucho rato ellos solos. Por eso, así después confinamiento, también yo estaba cerrada casi 8 meses sola, también con 2 niños y un poco complicado. Y corremos, empezamos a correr con ellos, hacemos dentro de casa. Tenemos un pequeño jardín por jardín que, con papel higiénico. Tiramos trocitos, 10 vueltas, 30. Y así también veo que más fuertes cuando acaban de confinamiento. Me invitaron a correr por Chance, una marca y de Overland. Y yo corrí con chicos bastante también años y ya está. Y después conocemos la Norda. Norda visitaron a Girona hace 3-4 años, nos conocemos ahí. Y poco a poco, segundo año que corro por Norda.
Per tant, Pere, estem parlant, ja ho veus, d'una mare amateur que, compta, guanya no una prova qualsevol, sinó la CCC, prova de 100 quilòmetres de l'UTMB. Estem parlant d'una de les proves importants del calendari. I ja venia de guanyar-ne unes quantes de curses, pel que explica, eh?
No és l'única que ha guanyat l'Anna, ha guanyat proves com la Varedo a Itàlia, la Mosersen a Àustria, l'Ultratrail del Mont Fuji a Japó. Tu, Anna, fas moltes curses a l'any, tens un calendari exigent, sobretot l'any passat va ser un calendari molt dur per tu. Com tu fas per combinar tot això amb la teva vida professional, la teva vida personal, familiar? Com és un dia normal de la teva vida quan surts a entrenar?
Salgo a correr cuando niños van al cole, yo voy a entrenar. Así después un poco trabajar. Niños vuelven cuando llevo un niño a un sitio, por ejemplo, a bicicleta, puedo hacer mi segundo entrenamiento. Cuando juntos también hacemos o juntos ahora. Este mañana salimos a casi 2100, salimos con hijo pequeño. Depende del día, no hay ningún plan fijo. Me es muy difícil decirte con horario fijo, no hay horario. Cuando puedo, entreno.
Quan pots, entrenes. Molt bé. Ja veiem que el teu dia a dia deu ser frenètic, Anna. No sé si alguna vegada t'has plantejat, ja que ho estàs fent bé, que estàs guanyant curses, doncs poder ser professional, buscar sponsors i, per tant, començar a viure també d'això.
Sí, però no, ara mi sponsor és Norda i mi marido. De momento podemos seguir así. No sé, este año un poco calendario, un poco otro, porque yo tengo un pequeñito lesión después de media maratón de Barcelona, porque yo soy más de montaña que de plano, y tenía un pequeño lesión, y por eso cambio un poco calendario al principio. Pero sí, yo miro y Transgran Canaria y me gustaría ir este año, pero tengo otro objetivo, tengo Western State en junio, y por eso ahora un poco fijaba para este Western. Niños perdieron bastante día el del cole. No podemos ahora, no puedo salir tan a menudo. Aquí por pocos, no es carreras lejos, sí, ahora puedo ir.
Tu ara mateix ens dius que aquest any correràs la Western States. Allà hi haurà les millors corredores del món, el nivell serà altíssim. Et deus haver preguntat en alguna ocasió si tu poguessis ser professional, tenir un entrenador, dedicar totes les hores que fessin falta, quins resultats podries aconseguir? Perquè a tu ja se't dona com a favorita a les curses on vas, però està clar que no tens el mateix nivell de preparació que tenen les teves competidores, no? T'ho has preguntat en alguna ocasió?
Como yo antes trabajaba también como profesor de yoga, yo conozco bien mi cuerpo, yo veo bastante mi límite. Sí, y no lo vi ahora en el media maratón, pero Normalmente sí, yo escucho muy bien.
Mm. Ana, eso... no sé si has conegut a altres dones que haurien pogut tenir una gran carrera esportiva, però que no l'han pogut tenir per culpa de les obligacions laborals o familiars. Tu ara ens ho expliques, ets capaç de combinar-ho tot, no? I ser una gran corredora i atendre també les teves obligacions laborals i familiars. N'has conegut de dones que això no ho hagin pogut fer i que, per tant, hagin hagut d'apartar, d'abandonar la carrera esportiva?
No sé, yo veo que ahora menos mujeres con familias de profesionales es difícil. Por ejemplo, Gemma, sí, que corre ahora Transgran Canaria, sí, Gemma, que tiene 3 hijos y todavía siguen corriendo y hablando con ella, es vida bastante complicada. Nosotros tenemos un día como ultra cada día, planificar con cosas y yo más estoy sola. Es bastante difícil. Yo no puedo, por ejemplo, anteayer yo estaba constipada y con fiebre, yo no puedo tumbarse en la cama. Tú siempre un poco salgas de su límite y se vida así. Y la carrera larga es lo mismo. Hay periodos que es muy difícil, pero tú sigues. Tú sabes que llega un momento más fácil y ahí tú descansas.
Es una muy buena frase, que esta cada día es com córrer una ultra. Ens has dit, Anna, que aquest any estaràs a la Western States. On més et veurem? Tens planejat tornar a fer alguna de les curses d'Ultra Trail de Montblanc? Et veurem a l'Ultra Pirineu, per exemple? Quin calendari tens?
Jo tenia que correr ahora Chianti, però com 2 setmanes, ves que tenia constipada hace 2 setmanes, però com no estoy tumbada i no paro, estoy todavía no puedo volver a mi ritmo de entrenamiento para ir, porque ahí yo tenía distancia de 120 kilómetros y no sé, de momento yo cambio distancia, después tengo La Palma, Zigama y TDS. Este año yo voy a probar TDS porque yo soy más de montaña, me gusta montaña más difícil, pero vamos a ver cómo llego a agosto.
És l'Anna Tarasova, aquesta corredora excepcional d'origen rus, que la tenim vivint a Girona, fent de mare, tenint la seva feina i alhora fent de corredora amateur, però guanyant curses i, per tant, fent-ho molt i molt bé. Anna, felicitats per la victòria a la CCC i a les últimes victòries que has tingut, i a seguir endavant i a seguir fent ultras a la vida.
Mil gràcies. Gràcies.
Sprint final.
Doncs avui l'experiència d'una dona lluitadora com l'Anna Tarasova...
Recordeu el seu nom, eh?
Sí. Déu-n'hi-do. M'encanten les històries d'amateurs que són capaços de ser professionals malgrat no tenen aquest suport econòmic al darrere.
I avui acabem... quedat aquesta frase, eh? La de sí. Cada dia és com un ultratrail.
Això mateix. I avui acabem, Pere, una setmana de la Marató de Barcelona, que serà diumenge que ve, amb una altra marató, no?
Sí, i una que s'està fent avui mateix, de fet, ara mateix, i que ha aixecat polseguera per un detall que han anunciat aquesta setmana.
Matt Rickman, 207.56, I'm going to say,
Tony. Així és com acabava l'any passat. Ara s'està disputant, ara mateix, la marató de Los Angeles, als Estats Units. Allà són 9 hores menys. Encara no sabem qui la guanyarà, però sí que els organitzadors han anunciat, i ho van fer tot just abans d'ahir, que no només els que creuin la línia d'arribada rebran la medalla de finisher. Tothom, David, que arribi a la milla 18, és a dir, aproximadament als 25 quilòmetres, tindrà dret a la medalla com si hagués completat la marató. I això, és clar, ha provocat un debat molt i molt encès a la xarxa. No sé a tu què et sembla.
Bé, home, amb una marató la medalla l'aconsegueixes quan l'acabes, no?
Doncs aquí
penso,
ha dit
vaja,
que
no sé.
Màniga ampla i a partir de la milla 18 tothom pot passar per caixa i endur-se-la.
Bé.
La veritat és que també... és una decisió que no m'ha agradat.
També és veritat que si a vegades passen coses i has d'abandonar, fa ràbia no tenir la medalla. Però bé, debat obert. Que els oients també diguin la seva i que ens enviïn els seus missatges a gira@catradio.cat. Pere, gràcies. Fins la setmana que ve. Dissabte farem prèvia de la marató.
I molts ànims a tothom que la corri.
A la primera divisió s'acaba el partit del Pizjuán amb empat a 1, Sevilla 1, Rayo 1, els dos empatats a 31 punts amb el Girona a la classificació. I a la segona divisió, a punt d'acabar ja, minut 98, ataca el Córdoba al camp del Racing, Racing 4, Córdoba 3.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Son de música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns 16 de març, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
He sabut que el teu pare em droga perquè altres homes em puguin violar.
Una atrocitat mai vista.
Jo soc la filla de la víctima. Però també, i això encara costa més de portar, filla del botxí.
Uns fets que han sacsejat el món.
Juntes, i només juntes, és com podrem vèncer la submissió púnica.
Nits sense ficció. La victòria de Giselle Pellicó. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El 21 de març, Maria Jaume presenta en estrena absoluta el seu nou disc, Santo Domingo Forever, a l'Auditori de Girona. Un àlbum que obre una nova etapa artística amb referències a la tradició i un realisme màgic propi del Mediterrani. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Del 15 al 25 de març, la celebració del Dia Mundial de la Poesia es transforma en un festival poètic de país amb una programació artística a 9 localitats de Catalunya. Tremp, Lleida, el Pont de Suert, Tarragona, Santa Margarida de Montbui, Tortosa, Solsona, Barcelona i Girona. Més informació a la web de la Institució de les Lletres Catalanes. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Hi ha llibres on caben moltes nits. Hi ha una nit on caben tots els llibres. 75a nit de les lletres catalanes. Dissabte a la nit, en directe a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Ministra de Sanitat, Mònica García.
Hemos demostrado en el Congreso, con esas 52 leyes que hemos aprobado, cómo las políticas progresistas funcionan.
Josep Sánchez Llibre, què tal?
Ho dic amb el màxim respecte, amb la màxima consideració, amb la màxima complicitat, però avui hi ha un sentiment de que aquí sempre paguem els mateixos, els empresaris.
President Joan Laporta, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Víctor Font, és un mestre Tites?
No vull entrar a personalitzar. La pregunta ja respon sola.
Víctor Font, bon dia. S'ha sentit al·ludit?
Prefereixo que se'm pugui
considerar un mestre Tites que un aixeca camises o un salta taulells.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Cuando yo estudiaba, vino a dar una conferencia el doctor Severo Ochoa y le pregunté si las emociones tenían algún impacto en el desarrollo del cáncer. Y él dijo no, así muy rotundamente. Y yo le dije, no estoy de acuerdo.
Aquest diumenge la doctora María Pérez, metge integrativa especialista en bioresonància.
¿Usted va anar a votar l'octubre?
Sí, sí, yo fui a votar.
En... ¿Usted aquesta Extremadura que ha crescut a Miraflores de la Sierra i ha estudiat medicina a Navarra?
Navarra, sí. Un poco en contra de mi familia de allá, yo fui a votar para ejercer mi derecho.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
A la segona divisió confirmem la victòria del Racing de Santander contra el Córdoba. Racing 4, Córdoba 3. Ara mateix els càntabres amb 7 punts d'avantatge al capdavant de la classificació a l'espera que jugui ara el Deportivo de la Coruña contra el Granada.
Les coses del Gorina.
Vinga, coses del Gorina abans dels minuts d'escombraria. Tenim un final espaterrant de programa. Com estàs, Alfons?
Molt bé.
Recuperem aquest espai d'esport i cultura, les coses del Gorina, però no per l'estrena d'una pel·lícula, sinó per celebrar una efemèride.
Correcte. En aquest cas, aquest 2026, celebrem els 50 anys de Rocky. I dediquem aquest espai a un esport del que no parlem massa, la boxa, però que, curiosament, ha inspirat algunes de les millors pel·lícules esportives de la història. Més que parlar del film o del mateix Rocky, avui us vull parlar de l'autèntic Rocky Balboa. Es diu Chuck Wepner.
Chuck Wepner is Rocky.
He says, Chuck, listen to me. If you don't knock him out or win this round big, you got no shot at all.
Ali just kept getting more and more infuriated.
Això que sentiu és el tràiler d'un documental que l'ESPN va estrenar el 2011 i que es diu The Real Rocky, per si algú el vol recuperar. Si no, ara us faig 5 cèntims de qui era Chuck Wepner. Doncs bé, Wepner era un boxejador de petits clubs, com va ser a la pel·lícula Rocky, categoria de pes pesat, nascut a Bayonne, a New Jersey, en aquest cas no a Filadèlfia, com el personatge de la pel·lícula, al 1939. Com Rocky era de raça blanca i com Rocky ho era ningú dins del seu esport.
Anoche peleaste, ¿no?
Claro.
¿Ganaste?
Sí, por KO en el segundo.
¿Y con quién boxeaste?
Con Spider Rico.
¡Es un muerto!
¿Crees que todos los que se enfrentan a mí son muertos?
¿Y no lo son? Tienes corazón, pero peleas como un orangután de feria.
De fet, els seus números eren bons, tot i que no extraordinaris. 35 victòries, 17 per fora de combat, 14 derrotes i 2 empats. Però com a Rocky, quan va lluitar contra Apollo Creed, a Chuck Wepner se li va donar l'oportunitat de la seva vida ja amb 35 anys, lluitar contra el gran Muhammad Ali.
Bueno, he venido a decirte que lo que te ha pasado es pura chiripa.
Sí, lo sé.
A ver si no, mira a los demás. Son boxeadores jóvenes, son buenos, tienen buen cartel, dejan sus tripas en el ring por 4/4, pero tú, solo tú tienes la posibilidad del título.
Quina gran banda sonora que tenia Rocky, eh?
Buah. Aquesta era concretament la tercera part, ho hem manipulat allà una mica, perquè les cançons xules estaven a principis dels 80, ja. Wepner era conegut com The Bayonne Bleeder, Bayonne per la seva procedència, i Bleeder perquè, igual que Rocky, era conegut per la fragilitat de les seves celles, que s'obrien amb facilitat. Al llarg de la seva carrera va necessitar alerta 329 punts de sutura a les celles. Ens situem al 1974, gràcies al mític Don King, el recordareu, no? Aquell promotor de boxeig, de boxa amb cabell estrafalari.
Era el representant, el mànager de Tyson, per exemple, sí, entre d'altres.
De tots els grans.
De Foreman, també.
Sí, Wepner tenia pactada, de fet, una lluita contra el campió dels pesos pesats, que era George Foreman, en aquell moment, però tot va canviar perquè Foreman va perdre sorprenentment el títol amb Muhammad Ali, i dic sorprenentment, perquè Muhammad Ali ja estava de baixada la seva carrera en aquella batalla històrica coneguda com The Rumble in the Jungle. Si heu vist la pel·lícula Ali, allà està molt ben explicat. Es va disputar a Kinshasa quan l'actual República Democràtica del Congo encara es deia al Zaire. Wepner va pensar llavors que s'esfumava la seva gran oportunitat, però Muhammad Ali va respectar el pacte que tenia amb Don King i va decidir que sí, que lluitarien al 1975 enfrontant-se pel títol. Les apostes estaven 30-1 i Sports Illustrated va definir la baralla com Muhammad Ali contra una paret feta de cor i somnis.
He estado pensando que qué más da si pierdo este combate y si ese tipo me abre la cabeza, porque lo único que quiero es llegar. Y si yo le aguanto los 15 asaltos, si suena la campana y aún me tengo en pie, sabré por primera vez en mi vida que no he sido solo otro idiota del montón.
La baralla real va recordar molt a la que tenen Apollo i Rocky a la pel·lícula, amb Muhammad Ali portant el domini de la situació, però constantment frustrat per l'estranya resiliència de Chuck Webner, que bàsicament es defensava i mantenia les distàncies. Així fins al 9è assalt, en què va passar això.
What a right-hand and Ali's down. This is incredible. What are we seeing here? Ali retreats to the ropes. He leans on the rope. Muhammad Ali is down in the 9th round, and that makes Webner only the 4th person in history to ever put Muhammad Ali on the canvas.
Ja ho heu sentit, Webner es va convertir en tot just el 4th boxejador capaç d'enviar a la lona, com se diu, a Muhammad Ali a la seva carrera. Un Ali empipat, a partir d'aquell moment, va descarregar tot el que tenia sobre Webner, però aquest ho tenia clar. Aquest dia no penso caure.
Quizá no pueda ganar. Quizá lo único que puedo hacer es aguantar todos sus golpes. Pero para vencerme, tendrá que matarme.
Aquesta és música de la quarta part, ja, però és...
La quarta ja...
No, què dius? Ja... És la millor, Hearts on Fire, amb Dolph Lundgren i entrenant...
Ah, sí, home, sí, sí.
Enorme. En fi, la lluita es planta, alerta, la lluita real, es planta el 15è i últim assalt en què es produeix una escena que surt a Rocky, també, a la pel·lícula, i és que l'àrbitre li mostra tres dits a Chuck Webner per comprovar si pot seguir lluitant. I aquest, completament sec per la sang i la inflamació dels pòmuls, encerta el número gràcies a que el seu entrenador el pessiga tres vegades a la nuca mentre fa veure que li fa el clàssic massatge entre salts. Finalment, a 19 segons de la campana final, Webner no pot més i cau sobre els seus genolls. La derrota més dolça de la seva carrera, perquè perdia el combat, però es convertia de forma efímera en una celebritat.
People wave to me, they recognize me. And they were playing a scene from Rocky, and I loved it.
Ja coneixeu la resta, un jove Sylvester Stallone reescriu la història amb algunes llicències i de cop, al 1977...
When the movie was over, we were getting a standing ovation. The crowd was going nuts because there had been pieces in the paper that the movie had been inspired by me. I thought it was great. It was up for Academy Award consideration.
And the winner is... Rocky, Irwin, Winkler and Roberts.
Poca broma que Rocky derrota Taxi Driver als Oscars i l'any següent, Stallone, curiosament, era l'encarregat d'entregar un dels Oscars i mentre era sobre l'escenari passa això.
I don't know about anyone else, but I really feel it's a privilege to be here tonight and I'm going to try my best to... But...
Can't you feel I'm working? I'm the real Apollo Creed. You stole my script.
M'ha robat la història, jo sóc l'autèntic Apollo Creed, el mateix Muhammad Ali es planta a l'escenari dels Oscars i sorprèn a Stallone sobre l'escenari.
I què va ser de Chuck Webner que va permetre doncs, inspirar la història de Rocky?
Doncs no ho diries, després de tot l'èxit que va tenir aquella pel·lícula, què va passar amb Chuck Webner?
Everybody thought I made a lot of money with the movie. And to tell you the truth, I never got a dime and I was embarrassed.
Doncs això, que literalment no va veure ni un duro de la pel·lícula, molt coherent amb el Rocky perdedor que veiem a la pel·lícula. Però vosaltres, a partir d'ara, cada cop que mireu Rocky, sabreu que hi va haver un Chuck Webner i que va inspirar una de les grans històries del cinema.
La història de Chuck Webner va existir com a boxejador i aquí es va inspirar Stallone per explicar aquesta història. Gràcies, Gorina.
A vosaltres.
Un quart per arribar al final. Entre el camí de les escombraries. Ja són aquí els minuts escombraria.
A Catalunya Ràdio arriben els minuts escombraria. Ja!
fem? Bona tarda, Joan.
Bona tarda, clubers. Bona tarda a tothom. Bona tarda al Rocky Balboa, evidentment, que no té res a veure amb el Balboa del Chiringuito, Paco, abans no. Que digui res.
Vale, però, claro, el Balboa, claro. Porque uno es negro.
Sí, bueno. I bona tarda a totes les dones del món de l'esport en un dia tan assenyalat com avui, per com segueixen impressionant-nos...
Vosotras sois las flores más bellas del mundo del deporte con vuestra...
A veure, però què està dient, Carallot? Què estàs dient?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy diciendo una cosa bonita a todas las chavalas que hacen deporte.
Si hi ha algú que no volem sentir un 8 de març, un 8M, és a vostè, senyor Rubiales.
Ui, 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 bueno, 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 qué histérica que te veo, clubé.
Aquest tonet fa tanta ràbia, senyor Rubiales... Perdón, si ens vol fer el favor de callar i no,
con lo
marxar...
Que yo he dado, con lo que yo he dado al deporte femenino, con ese mundial que ganemos con dos cojones.
Con dos cojones. No, no. Escolta,
lástima
Rubiales.
Que luego se empañara por ese piquito que fue totalmente consentido por Jennifer Hermoso.
No t'ho corri, sí. Començar això. Prou.
No, a ver, es que yo le dijo, nos damos un piquito. Y ella me dijo, sí... I fue cuando...
Prou, bueno, adéu, adéu.
Quan nosaltres sigui president del Futbol Club Barcelona, nosaltres donaré un paper clau a la bona en tots els àmbits del club.
Senyor Víctor Font, què tal? Bona tarda.
És per això, bona tarda, que la candidatura...
Ah. Sí, mal educat.
Sí.
Home... Després saluda, primer saluda. He fet una intro.
Sí, bueno...
I després saludo.
Des del dia de les signatures, que està una mica crescudet.
No. No t'equivoquis.
No m'equivoco.
Oh, xato, eh? Me bajas tres marchitas, eh? Crac.
Què anava a dir? Anava a dir president.
Si em
deixeu
parlar...
Candidat.
Mira, molt bé, clubers. Així m'agrada. Bé, anava a dir que la candidatura a nosaltres... ha creat un grup de treball per plantejar només propostes feministes pel Barça del futur.
Molt bé, molt bé. Molt
aquest
bé.
Grup té nom i sí? Es dirà Nosaltres.
No, bueno, ja es diuen Nosaltres.
No, Nosaltres. O sigui,
la seva candidatura es diu Nosaltres.
Sí, però Nosaltres.
Nosaltres.
Amb una A final. Saps? I així serem Nosaltres. Que farem les propostes feministes i nosaltres...
Sí. Sí.
Que farem les propostes normals.
Home, no digui normals.
No. I no funciona, que hi hagi una derivada de nosaltres que es digui nosaltres en va.
Per
des del punt de vista lingüístic, per començar, ja és una aberració.
Bueno, escolta, senyor Font. Mira, culers, properament, nosaltres en ve,
sí.
Us
sí.
Convocaré a la presentació del grup nosaltres en va.
Sí.
Per parlar del paper de la dona dins del club, vale? Sí. I ho farem en un acte a la cuina de la Boqueria.
Una altra vegada no. Que ja va fer aquell acte per potenciar el futbol femení, l'esport femení, a la cuina de la Boqueria, i va haver aquella vinculació dona-cuina que no va ser gaire ben rebuda.
No.
Vull dir, va aixecar algunes suspicàcies, senyor Font.
Que això és una interpretació masclista que n'heu fet vosaltres.
No, que sou tots laportistes. No, aquí no...
Menys el clubers.
Aquí...
Que ja em veu president.
Li ha dit president, és veritat.
Ha sigut un lapsus.
Lapsus lingüe no, eh? Aquí hi ha subconscient, aquí hi ha Freud. Però m'és igual, perquè el canvi és imparable.
Molt bé.
Veniu a la presentació de nosaltres, en va, que farem en una perruqueria.
No.
Però què passa? De veritat... Però què passa, gilipolles?
Bueno, tranquil, home.
Mama huevo.
Què diu?
Això és una cosa... És una cosa entre tu i jo, Jan. Si no estàs fent macarrons, et reto a un duel a uno contra uno.
Prou, sisplau.
Bueno, va.
Visca els culers i les culeres! Ale, ale, ale!
Joan Laporta, què tal, com
ale,
estem?
Ale, ale,
bona tarda, senyor Laporta.
La Barça, soc suporte!
Sí.
Com esteu, maques?
Maques?
No es tracta un gènere femení, què passa? Que sou masclistes o què?
No, tractin-nos com vulgui.
El Barça del futur, la dona, sí. Tindrà un paper primordial dins de l'estructura sí. Del club. La dona, tal com ha passat fins ara, serà un element imprescindible per l'èxit del club.
Sí, quan parla de la dona...
Un dil Helena Fort. que és la dona del club, eh? Perquè no n'hi ha cap més.
Té raó, és que en aquest sentit...
No, però ara en sèrio. Em sembla que la meva candidatura n'hi han fotut algun altre, eh?
Però no em parli d'aquesta manera.
Al Barça, podria la meva candidatura seguirem apostant... Oh, nois, sí. Mira, si això és un galliner, no puc explicar. Al Barça, a la meva candidatura, seguirem apostant per l'equip femení per seguir sent un referent mundial.
Bé, molt bé, això està bé.
Sou el nostre orgull, Aitana Putellas, Alexia Bondilla...
Tipicoll. Què diu, Tipicoll?
I Premi Fortuny.
Premi Fortuny.
Premi Fortuny.
Bon 8 de març a totes.
Premi Fortuny és el cantant de la Cambussa.
Qui pinta el Premi Fortuny aquí?
Se'n va anar no sé on de l'Àfrica.
Real.
Bueno, si voleu, nois, em foto la cuina i cuino alguna cosa per tots per acabar el dia d'avui, eh? Com Déu mana.
Molt bé.
Macarrons?
Què farà? Macarrons, no?
Almejas.
Va, prou. Parlem del Barça, que ahir va aconseguir una victòria clau a Sant Mamés.
Els minuts escombraria. No podem deixar el Barça en mans del Víctor Font, que té el Barça amb un ordinador.
Volem el Barça que no explica res a ningú i que no sabem on seurem i on serà la nostra cadira quan el camp s'hagi acabat?
Jo estic completament enfonsat, eh?
El Barça ja és a Newcastle, després de guanyar ahir a Sant Mamés per 0-1, conserva l'avantatge respecte al Madrid a la Lliga i ja té la mirada posada a la Lliga de Campions.
Per tant, analitzem el partit de Champions amb en Ricard Torquemada.
Bona tarda, bitches. Sac my black, Vic, Bilbao, Madrid del Nord... 6-7.
A veure, Ricard, mantinguem les formes. Com veus el partit de dimarts?
Sac my balls, hem de ser prudents.
Ricard.
Perdó, se m'ha anat. Perdó, torno. Hem de ser prudents perquè el Castellnou té ara l'estadi del Parc de Sant Jaume un autèntic fortí, no? Això és així.
Sí, l'equip es diu Newcastle i l'estadi es diu Sant James Park.
Hola, bona tarda. Newcastle en català vol dir fill de puta.
A veure, aquí Monzó, cada setmana estàs igual. Si has de venir a dir això, no cal. Veure, Ricard, què més? Què més?
Bé, hem de posar el focus en el davanter Antoni Grassonet.
Sí, Anthony Gordon.
Encara que és veritat que tenen la baixa de ton lliure pensament.
Tino Libramento.
I alerta a Kylian Trapero, eh?
Kieran Trippier.
I si vas anar... Escolta, xato, un moment. Para un moment. Què? Si vas anar corregint cada vegada...
Què passa? No.
Li hauré de dir al Bernat Soler que et trenqui la cara,
a veure, sisplau,
eh?
Sisplau. Ara...
Bernat, deixa'l anar amb Bernat, eh?
Sí. No. Bernat, oi que ja faràs el puny americà que sempre portes a sobre i li clavaràs un cop de puny al jovany i li faràs saltar totes les dents mentre vas despullat de cintura cap avall i vas cantant I want to break free the queen?
Sí!
A veure si serem els dos una mica psicòpates.
I tant!
A veure, ho deixarem aquí. Gràcies, Ricard Torquemada. Gràcies, Bernat Soler, pel teu paper, també. Adéu. Canviem de registre i obrim l'actualitat electoral a Can Barça una altra vegada, perquè ja l'havíem obert. Avui Joan Laporta no ha fet cap acte, que sapiguem, però sí que n'ha fet un en Víctor Font.
Bufandes?
A veure...
Bufandes? Va...
A veure, sí, senyor Font, no veu que això no li acaba de funcionar?
No.
Bueno, contrastem bufandes, no? Vull dir...
No. Escolti'm, avui ha fet un acte electoral dedicat al Dia de la Dona?
Sí. Li hem donat una volta a la nostra campanya, eh? Després del que us he comentat abans de la candidatura Nosaltres...
Nosaltres, sí.
En va?
En va.
Ara vinc a anunciar que tenim una nova mascota.
A veure, la seva mascota, si no recordo malament, era la Bassa. Ens pot recordar què era la Bassa?
La Bassa és com el cap, però amb la foto de l'Antoni Bassas, el cap, allò enganxada amb una xinxeta.
Sí.
Això era la Bassa.
La Bassa. I aquesta nova mascota que ens deia ara, quina seria, doncs?
Bueno, doncs mira, en el marc del Dia de la Dona, vale? Hem decidit que la nova mascota sigui igual, però que la foto que té el cat enganxada al cap sigui una de l'Antoni Bassas vestit de dona.
Bueno, és una idea absolutament absurda. No la comentarem, no, senyor Fort.
Ai, Font.
Font, Font.
L'altre. Hòstia, avui...
Senyor Font, i canviarem de tema. Ah, no ens passa res.
Bé, gràcies, senyor Font. A finals d'aquesta setmana, el nom d'Andrés Iniesta ha ocupat titulars als mitjans de comunicació per una operació que el lligava al futbol marroquí. Tot i que al final la cosa ha quedat en un...
Menor operado.
Els minuts escombraria.
Ara mateix no caigo, no.
Venga, calice para todos.
I és que a finals de setmana es va arribar a publicar que l'exjugador del Barça, Andrés Iniesta, ocuparia el càrrec de director de futbol de la selecció del Marroc.
Al final, però, l'operació no s'ha concretat perquè no hi va haver acord entre les dues parts per qüestions com, per exemple, els calés.
No,
a aquesta hora podem saludar la llegenda del Barça, l'heroi de Stamford Bridge, Andrés Iniesta. Bona tarda, com estàs?
Salam aleikum i bueno...
A veure, primer de tot, Andrés, com estàs?
Bueno.
Sí, digues.
Es muy duro, la verdad, pero... pero bueno, hay que mirar para adelante y... Sí. Y bueno...
A veure, Andrés, anem a centrar-nos. Què ha passat amb tot això de la Federació Marroquina de Futbol i aquest càrrec que et volien oferir?
Bueno, la verdad es que yo estaba en casa, un día que afuera llovía y yo
sí,
estaba...
Sí, últimamente ha plogut molt.
Yo estaba respirando en el sofá.
Era el que estabas fent en aquell moment, ¿no?
Sí, respirar y mirar al techo, que es una cosa que me gusta y me relaja.
Muy bien.
Y me llamaron al teléfono un señor así con acento como de...
Sí.
El de los Simpsons.
No, home, no.
Y total, que le dije...
Como Bart.
No, como...
Ya te metes, digan.
Y le dije a Ana, que es mi mujer, que... Sí. Bueno, pues que me iba a Marruecos a negociar.
Val, i llavors què? Sí,
et truca un senyor i tu t'aixeques i te'n vas al Marroc.
Sí.
I allà què va passar?
I allí, bueno, me dijeron lo de director de futbol de ahí.
Sí, però Andrés, tu en saps de futbol marroquí?
Pues no sé mucho, la verdad. Sé lo del Al-Hilal y el Al-Ali.
No, això és la Lliga de l'Aràbia Saudita, Andrés.
Ah. Bueno, pues sé lo de Qatar, que...
Bueno, no, Qatar és Qatar, és un emirat. Marroc és un país.
Mohamed Salah.
Egipci.
Mohamed Ali.
Boxejador.
Pues no sé. Es que me está viniendo un poco ahora como de ansiedad.
Home, no, tranquil, Andrés.
No,
tranquil.
No.
Tenim entès que no us vau entendre les condicions econòmiques, per exemple.
No.
Però per què?
Bueno, porque esa gente a la hora de negociar, pues...
No parles de esa gente.
Bueno, joder, no se puede decir nada.
Ah, bueno.
Tienen la costumbre de regatear y yo no.
No ho saps fer, tú no ho saps fer. Se n'ha de saber.
Les dije, yo cobro, por ejemplo, yo cobro 100 al año.
Sí.
Y va el tío y me dice 50. Yo, ¿cómo? 50, pero si he dicho 100. Y dice, no, pues ni para ti ni para mí, 25.
A veure, s'ha de saber negociar, Andrés.
Sí.
Ya, pero es que, no sé, yo estaba ahí solo con todos los de la federación de ahí.
Del Marroc.
Y al cabo de media hora, pues les había comprado un coche de segunda mano... Y habían empezado a tramitar mi cambio de nacionalidad y...
Estaba un lío. T'estaven fent marroquí o...
Ahmed Iniesta.
Vale, que no ho han vist,
no,
eh?
No,
pero bueno, estoy tranquilo ahora y bueno...
¡Director de fútbol!
Home!
¿Qué? Iniesta los ha ganado de fútbol marroquí. La Minya Mala.
Home, tenim aquí el pare de la Minya Mala amb nosaltres, Munir Nahrawi. Bona tarda, què tal, com està?
Tio, aquí molt bé a Mataró, vale.
Però amb aquest canvi de gut a greu, eh? A gut a greu.
Sí, m'ho fem molt a gut, aquí dalt.
Com era allò, el hacky tricky, era? El hack tricky?
Hack tricky!
La Minya.
És difícil,
el meu fill ahir, què, tia? Va tornar a marcar. És que qué bueno eres, hijo. Cómo te quiero, tia.
Sí, sí, però...
Pone cachota.
Què vols, Munir? Què vols? No estàvem parlant de tu.
A veure, si la Federació de Marroc necessita un director deportivo, cosa així, pues jo tinc coneixements de futbol, ¿vale? Tengo tiempo disponible.
Però tu domines el futbol marroquí?
Bueno, ho deixem aquí, que hem de tancar programa. Gràcies al Gerard Jubany, al Xavi Espinosa i al Carles Roig. Sí. Que vagi molt bé. Club de la mitjanit a partir de les 11. Per cert, Oriol, el Madrid patint, a l'ACB.
Empat a 80, 15 segons per arribar al final del partit.
El desenllaç ara al butlletí. I a les 11, el club de la mitjanit. Que vagi bé. Adéu, demà l'Espanyol.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.